Avui volem xerrar, ho fem ara de seguida, amb la Marina Garcés. Ella és filòsofa i professora titular a la UOC, on dirigeix el màster de filosofia pels reptes contemporanis. Ara presenta Galàxia Gutenberg, ara, no, d'ara, fa uns mesos, La passió dels estranys, una filosofia de l'amistat, i volem parlar-ne amb ella. Deixa créixer l'estrany dins seu. Vas abans fins que et troba una altra veu. Ebriu feia l'antiga, ple de rancor i menys peu. A la por dels mesquins, Anna Marina ha publicat darrerament, doncs, a la Galàxia Gutenberg, a la ciutat princesa, un llibre que li va reportar, doncs, molts elogis, també Escola d'Aprenents, a Galàxia Gutenberg, o Males Companyies, i el llibre més recent, abans d'aquest, havia estat El temps de la promesa, Anagrama. Prolífica, una de les filòsofes de referència en el nostre país, a la darrera dècada i mitja. Avui la tenim a l'altra banda del fil telefònic per parlar, doncs, d'aquest petit gran tractat, aquesta petita gran reflexió sobre l'amistat. Molt bon dia, Marina.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí a la Ràdio Pública de Formentera i Eivissa. Escolta, l'amistat és un fenomen modern? És un dels mites de la nostra modernitat?
No, l'amistat està present com a desig, com a idea, com a conjunt d'històries des de que tenim notícia escrita de què ha pensat la humanitat i què li ha interessat. De fet, un dels textos, diria el text fins ara, si l'arqueologia no ens contradiu, el text més antic del que tenim rastre escrit en la història de la humanitat és el poema de Gilgamesh, que en parlo en aquest llibre, i és un poema que precisament, és un poema com se'n deia abans, és una història, és una epopeia, que explica precisament una història d'amistat, la història d'amistat entre un príncep, Gilgamesh, i un amic que arriba de fora de la ciutat, d'un món no civilitzat, que no se sap si és un home o una bèstia, per tant, un ésser estrany, d'aquí ve també en part el títol del meu llibre, I aquesta és la primera història, després passaran moltes coses de vida, i el que està en joc és la relació entre la vida i la mort, que moltes vegades és el que acabem que està present, i ho veiem en molts textos de la filosofia, de la història, de la literatura, quan parlem de l'amistat. En l'amistat es juga, jo penso, en totes les cultures, una mica la pregunta de qui som des del punt de vista de qui podem ser pels altres.
En l'amistat es juga qui podem ser pels altres.
Clar, perquè un mateix, bueno, ara tota la psicologia, tota l'autoajuda, tota la gestió emocional, tot això que se'ns invita a fer avui dia és buscar-se un mateix. L'amistat és una altra cosa, l'amistat és trobar-se amb l'altre, no? I és trobar-se amb l'altre, evidentment, des d'un mateix i amb un mateix, no? Però no passa per aquesta mena de viatge cap a l'interioritat, cap a l'autenticitat, cap a allò que un té a dins i ningú li ha vist, els seus propis talents, les pròpies potencialitats, tot això que avui sembla que interessa tant i alhora ens desespera, no, a tots, sinó que parteix d'una altra cosa, que és que hi ha persones que arriben a les nostres vides, com aquest salvatge que arriba a la vida del príncep Gilgamesh, com E.T. arriba a la vida d'un nen d'un suburbi, exacte, d'Estats Units, com tantes persones que no venen de casa, que no venen de dins, que no venen dels nostres mons interiors, sinó que trobem, doncs, quan som petits, els patis de les escoles, les places dels nostres pobles, després ens trobem, doncs, quan sortim i ens interessen determinades coses, després quan al millor viatgem o no viatgem, quan treballem, quan ens deixem trobar, no? Jo penso que l'amistat té a veure amb deixar-se trobar. I per això jo penso que avui és tan necessari parlar-ne i tornar-hi a pensar.
Retornant a la meva primera pregunta sobre aquesta idea del mite, em referia sobretot a si avui s'està mitificant aquesta amistat en un declivi o en un context, doncs, de... de crisis d'algunes altres institucions, com és la família tradicional o en aquest cas, doncs, la pràctica religiosa també tradicional.
Sí, en aquest sentit sí que hi ha una idealització de l'amistat que va prenent diferents formes al llarg de la història i que avui jo penso que està agafant un pes bastant important, com dius molt bé, en la manera com estem intentant compensar o substituir alguns de les formes més institucionalitzades del vincle que hem conegut, doncs almenys en la part més conscient i recent de la nostra història, que és, com dius, doncs, l'estructura familiar, el vincle religiós, la comunitat d'origen, tot un tipus de maneres de ser amb els altres que, d'alguna manera, no sé si... No han prescrit, evidentment, però estan en qüestió o en transformació o en moviment, no? I sobretot desperten molta incertesa. Jo penso que, per exemple, una estructura com la família s'ha dit massa vegades que està en crisi i no sé si està en crisi. El que desperta és més aviat doncs una sensació d'incertesa, de moviment, no? de tremolor que no sabem on situar. Aleshores, l'amistat sembla que ve com a substituir d'alguna manera aquesta falta d'estabilitat. Perquè l'amistat li atribuïm, i després jo qüestiono una mica en el meu llibre, aquesta capacitat de ser aquelles relacions que sempre hi són. No? Molta gent defineix els amics, són aquells que sempre hi són. Jo ho he fet molt al llarg de la preparació del llibre i després de preguntar què és per tu l'amistat, els amics, etc. I aquesta expressió surt molt, els que sempre hi són. I jo penso, per què diem això, no? Quan, si pensem realment en... segurament amb molts dels amics i amigues que hem tingut, no sempre hi són, perquè en algun moment els hem conegut, i no sempre, si ja tenim una edat, perquè clar, si això ho diu algú molt jove, pot pensar que aquest sempre és des d'ara fins sempre, però si ho diem els que ja tenim un tros de vida fet, bueno, doncs els amics han anat arribant, com deia jo abans, no? Per tant, no sempre hi han sigut, i després no sempre hi seran. Hi ha amistats molt importants per les nostres vides, que potser han marcat fins i tot qui som, camins de vida, maneres d'entendre coses, i han passat d'alguna manera. No vull dir que... el que és cur no és necessàriament efímer, no? Aleshores, quina és la incidència de l'amistat? Per què li atribuïm aquest poder de l'estabilitat, no? De la veritat? També hi ha molta gent que diu, no? Són aquelles persones a qui els hi puc dir tot el que no diria ningú més, no? I llavors, aquest reducte de veritat en un món d'engany i de mentida. Aleshores, sí, l'amistat es va carregant d'unes expectatives d'estabilitat, de veritat, de cura. També penso que en el món de la precarietat, de la precarització de la vida en tots els seus aspectes, l'amistat ocupa un lloc de suport mutu, no? I això per les generacions més joves sí que ho estem veient i s'està veient, que són aquelles persones amb qui et pots anar acompanyant, doncs, compartint habitatge, passant-se feines, anant d'aquí d'allà, canviant de lloc i anant a retrobar aquells que també s'han mogut. I això és una pràctica, una de les pràctiques de l'amistat històrica, el suport mutu, l'ajuda, la resistència, l'acompanyar-se, no? El donar-se suport. Però bueno, potser l'estem carregant molt i aleshores també genera molta frustració. O sigui, el que estem veient també són moltes històries d'amistats trencades, d'amistats perdudes, d'amistats que sentim que no estan a l'alçada d'allò que voldríem que fossin.
Precisament, paradoxalment, una bona amistat, si es pot qualificar, en aquest cas, l'amistat ideal, és aquella en la qual se celebra precisament la incertesa?
Jo, per mi, jo ho dic d'una manera semblant en el llibre, no? Per mi els amics són aquelles persones amb qui podem perdre la por junts. No? Que no vol dir no tenir por, perquè no, seria terrible no tenir cap por, seria allò del conte del Pere sense por, que al final li passen moltes desgràcies, sinó aquelles persones, aquells efectes, aquells vincles que ens permeten fer aquest viatge, i potser seria el sentit de l'aventura, no? aquest viatge cap a no viure dominats per les pors més íntimes, però també les pors a les incerteses de la nostra època, del nostre present, també de, no, tota aquesta manera, ara en parlàveu, no? aquest immediatisme, aquest curtplacisme, aquest jo amb el meu, jo salvo el meu negoci, jo salvo les meves coses, no? I cadascú, això també és una vida dominada per la por, encara que sembli que l'egoisme, no? Però és precisament com més por, més egoisme i més mirar cap a l'un mateix i cap als seus. I jo penso que l'amistat és un antídot a tot això. No vol dir, no penso mai en termes de què ens ha de salvar, de nosaltres mateixos, però sí que... I això, per exemple, ho trobem ja en filòsofs tan antics com, per exemple, Epicur, que és un... D'Epicur parlem de l'epicureisme, no? D'aquesta manera plaent de viure, però que no és una manera plaent en el sentit consumista, sinó que és aquesta manera precisament de fer-nos una vida, i per Epicur la convivència amb els amics, i així ho practicaven els epicuris, és una de les eines més importants, junt amb la filosofia, de perdre la por a les incerteses i de poder-les acollir d'una manera que no sigui ni aïllada cadascú, perquè l'individu sempre té por, sinó, i alhora compartida, que vol dir amb molta més capacitat de donar-hi resposta.
La gent, doncs, que decideix no viure contracorrent, però sí gestionar, per no abusar d'aquest verb, o tractar les amistats d'una manera, doncs, a la contra de com es fa avui, no? Tu parles, doncs, de vegades, doncs, de tendència a cert consum, no? A certa acumulació de les amistats, ja sigui a través de xarxes o ja sigui a través, doncs, de les terrasses dels bars, no? Però la gent, doncs, que decideix, doncs, a tenir, doncs, una vida, doncs, en la qual les seves amistats són tractades de manera diferent, són vistes amb certa sospita? Alguna cosa no està bé amb aquesta gent? En la mirada dels altres...
Sí. Jo penso que les relacions d'amistat o es socialitzen de la manera que toca, i avui dia la imatge aquesta de la terrassa dels bars està molt ben trobada, perquè és això, no? És aquest estar junts sense que passi res i d'una manera totalment homogeneïtzada.
Per mi és un petit infern, personalment.
Exactament. Total, estic d'acord. I ara no anem contra cada una dels... meravelloses persones que cuinen i cuiden i els petits espais on trobar-nos, però és veritat que hi ha una estandardització de què vol dir estar junts, de quines maneres podem estar junts, ocupar l'espai públic, ocupar el temps i la paraula a través del consum, a través de no moure'ns, a través d'estar tots en aquest mateix estat, no? Això jo penso que la imatge terrassa als bars està molt ben trobada i en podríem trobar moltes d'altres, i també a través d'uns límits i uns codis, no? Qui es pot ajuntar amb qui, no? Segons a qui veiéssim a la terrassa, segons quin bar, no ens agradaria. Segons quin grup humà veiéssim, diríem què fan aquests junts, qui són, no? Per què estan junts, no són una família, però no tenen la mateixa edat, no són del mateix color de pell, no vesteixen igual. O sigui, en realitat estem aplicant moltes vegades, sense ser-ne conscients del tot, molts codis de qui pot i qui no pot anar amb d'altres, no? Per tant, també aquesta inquietud sobre qui es pot ajuntar amb qui. I quan això es confirma i es confirmen els codis, tot està bé, no? És la vida social acceptada. Aquelles amistats que no passen per aquí, i no vol dir només necessàriament perquè anem amb algú molt diferent, sinó perquè no estem fent allò que toca, no? I per mi aquest és el valor de l'amistat. En el meu llibre Males companyies, que tu abans hi feies referència, doncs parlava precisament això, no? Les males companyies són les que et porten per bon camí, no? I per tant, com anar a buscar aquestes presències en les nostres vides que ens puguin treure dels camins traçats i dels codis acceptats. I l'amistat té aquest potencial si ens atrevim a obrir la porta, no? A acollir l'estrany i trobar-nos també, i aquí està també la potència de l'estranyesa, allò d'estrany que tenim cadascú de nosaltres, perquè tots tenim una estranyesa, que una estranyesa vol dir un encant, vol dir una cosa que no està precisament ficada en aquells patrons que se'ns han imposat i que ens han configurat.
Parles, no, doncs, que aquest és un vincle sense llei, ni de caràcter religiós, ni de caràcter, doncs, administratiu, no? Ni les amistats s'inauguren, es consoliden, es estableixen, ni es trenquen, doncs, via, doncs, un paper o una declaració o el que sigui, no? Però sí que és veritat que quan som petits... doncs ens fem aquesta imatge, no?, de que ens escopim la mà, ens veiem la mà, o fins i tot aquest, encara allò, no?, allò de que ens fem un tall amb la sang i ens la barregem, no? I
Sí, això després del SIDA ja no ho fem,
No, no, ja no.
però abans sí, jo de petita encara ho recordo, allò dels talls, després va ser terror, però i tant.
No, i quan són petits, o sigui, l'amistat està per sobre pràcticament a part del pare i la mare, no? De pràcticament de tot, i fins i tot el que més ens dol, o jo el record que en tinc, és la traïció, entre cometes, una
I
mica.
tant, i
Més que
tant.
qualsevol altra cosa, més que ens trenqui el cor una lota, o sigui... I després és com que aquesta, diríem, presència de l'amistat d'una manera tan forta, doncs es dilueix una miqueta amb el temps, com que ens ha fet patir o ens ha fet gaudir tant com que li agafem certa por, no?, quan ens fem més grans.
Sí, està ben vist. Sí, totalment. I és molt curiós perquè tota la tradició filosòfica que dedica no? Que ha dedicat textos i textos a l'amistat, i després moltes de les novel·les i pel·lícules ens presenten sempre amistats adultes, excepte, per exemple, E.T. i el seu amic Elliot, no? El nen que tots tenim en el record, però perquè precisament és un extraterrestre, no? O podria ser l'amistat d'un nen i un gos, d'aquestes també n'hi ha, no? Els nens sempre estan en aquell món, en el límit de lo que és la vida social, no? La vida ja adulta, socialitzada, etc. I en canvi, com dius tu molt bé, és precisament allà quan encara som nens i nenes, quan encara estem en aquests, no? Assajant a qui som i qui serem, quan l'amistat té més valor fins al punt això, que és a vida o mort, la traïció d'un amic o d'una amiga, que pot passar per una desatenció, que pot passar per haver explicat un secret a un altre, que pot haver... Clar, és on realment sentim que qui som està en mans dels altres, no? I no només perquè en depenguem per sobreviure, que això seria més la dependència que tenim respecte als pares o tutors o les estructures familiars que ens han de sostenir, sinó que precisament no hi hauria món, no podríem sortir de casa si no poguéssim confiar en ningú, si no poguéssim confiar... I aquest ningú no és abstracte, és aquesta nena que és amiga meva, és aquest nen que és amic meu, és aquest que ara s'ha fet amic dels altres i ja no em mira, no? Aleshores, realment és un abisme el que s'obre aquí, perquè la lleialtat al final és la manera en què algú ens dona la mà per anar més enllà de la vida domèstica i de la vida de les cures. Per tant, sí, després, clar, ens hem fet grans i jo penso que passen dues coses. Una, que com dius tu molt bé, portem ferides de la infància, no? I ja potser entregues cap als amics o les amigues que ens poden fer por i que negociem d'una altra manera. I després que entrem en tota aquesta vida consumista, que no és només consumista de productes i d'objectes, sinó també consumisme emocional, consumisme de relacions, consumisme no, de contactes, consumisme de vides, i ens convertim moltes vegades en consumidors dels altres, no? I anem passant per la vida dels altres, ja no d'aquesta manera que jo deia abans, no? De passar i transformar-nos, sinó realment de passar i consumir-nos. I això fa molt de mal. Jo penso que això, tot i que doncs sembla molt excitant i molt interessant moltes vegades, i sobretot avui dia que ho podem ensenyar i les xarxes s'omplen de tota aquesta no, de tot aquest aparador de l'èxit també relacional, al final molt dels patiments contemporanis, molta de la soledat que avui es pateix en, no, a totes les edats i molt especialment entre els joves, té a veure també, entre altres coses, amb això.
Per fer referència a Etello, jo tinc la sensació, Marina, no sé si estàs d'acord, que les amistats cinematogràficament eren molt més interessants i molt més emocionants als anys 80, no només penso en ET. No, a més a més, fixa't que amb la pel·lícula Stand by Me, no? Aquell Cuenta conmigo, o
Sí,
Regreso
tant.
al futuro,
I
o El
tant.
club de los cinco. Hi ha una sèrie de pel·lícules en la qual els contextos familiars hi ha tiets a la presó, hi ha pares que peguen, hi ha mares separades que treballen, com la mare de l'ET, que no hi ha la
Clar.
figura del pare. O sigui, hi ha unes amistats que sorgeixen pràcticament de la necessitat, no? I avui en dia, des de les dècades dels 90 fins al 2000, les amistats s'ha vist com un... com un objecte, doncs, pràcticament, doncs, de prestigi i de... No sé com dir-te. És molt diferent.
Molt, molt. Hi ha una... Sí, ho has analitzat molt bé. Jo penso que s'ha imposat molt aquesta condició com o molt consumista o molt banal. Clar, hi ha una... Ara no sé, potser hi ha fans que s'enfadaran amb el que diré, però el sofà de Friends, per exemple, no?
Sí.
Per mi és el punt d'inflexió d'això que dius, no? És a dir, la vida és un sofà, no? Els amics de l'ET van en bicicleta i salven a ET contra la policia i contra totes les autoritats d'Estats Units, inclosa la NASA i, no? I la ciència. Als 90 ja entrem al sofà, no? El sofà de casa, el sofà dels pisos, el sofà de gent que viu mig bé, però que ja, no? Que ja va convertint aquesta vida entre amics en una, en això, en una relació de privilegi i de benestar, no? Aleshores, bueno, jo penso que aquí s'ha fet tot un punt d'inflexió i ara, jo penso que amb tot el patiment de la precarietat i de les dificultats tant materials com, bueno, com anímiques, no? I psicològiques, junt amb aquesta amistat de privilegi, de consum, etc., també està apareixent aquesta amistat, i jo penso que això més entre no, imaginaris més joves i també des d'altres contextos, com a això que en diuen l'amistat salvavides, no? L'amistat una mica com a refugi, però no com un refugi que qüestiona, sinó com un refugi que repara, no? Les amigues, els amics són aquells que, amb qui ens cuidem, amb qui fem rereguarda, amb qui ens cuidem les ferides, amb qui, no, d'alguna manera fan de coixí d'aquest món que ens fa mal. Bueno, jo reivindico certa èpica de l'amistat un altre cop, no? De dir, bueno, sí, i tant, que ens hem de cuidar i de tenir cura, com, per exemple, jo penso que l'amistat del no? Des del feminisme, l'amistat que des del món en femení, que no vol dir només entre dones, sinó també, jo penso, com els homes us heu pogut acollir també a una altra manera de ser amics, que no és la de la pandilla, dels machotes, la manada, la del sortir a ser forts cap a fora, sinó el de poder tenir, no? Tot un altre tipus d'aspectes també vinculats a l'amistat, a la intimitat, a la cura, etc. Però cap a... No? Quina passió, per això he triat el terme passió en el títol, no? Quina passió ens mou, no? I la passió sempre va cap a fora, o cap a l'altre, o cap a una idea, o cap a el que sigui, no? Cap al món. La passió no, ens torna a mobilitzar. I jo penso que necessitem molta empenta i molta mobilització.
Bueno, tu en el llibre parles molt de no fer fàstic, de no fer fàstic és una paraula com a utilitat, no? O sigui, com... O sigui, no cal ser, diríem, puristes amb aquest, o sigui, les amistats mos aporten algo fonamental en les nostres vides, no?
I tant, sí, això és també és un vell debat que, no, que té a veure amb aquest ideal molt, molt antic de l'amistat i que encara a vegades projectem, que és que l'amistat només pot ser pura, no? Aquesta idea de la puresa de l'amistat. L'amistat no es pot barrejar amb res que vingui del món de la necessitat, no? ni la necessitat afectiva, la necessitat fins i tot passional en el sentit físic, sexual, no? Sempre hi ha hagut aquest tabú de separar l'amistat de la sexualitat, després, i la necessitat econòmica també, no? aquella dita de que fer negocis amb els amics és perdre'ls i aquest tipus de coses. Home, que clar que amb tot el que té a veure amb la necessitat s'ha d'anar en compte, no? Perquè ens pot tornar dependents i la dependència pot generar relacions de poder i, per tant, de domini d'un sobre l'altre, i això passa en tots els àmbits de la vida. Però per què l'amistat l'hem de deixar fora en lloc de convertir-la allà on podem precisament, potser, fer de les nostres dependències condicions per la igualtat, no? Clar que ens necessitem els uns als altres. Podem fer-ho d'una manera no jeràrquica, d'una manera, no, que no impliqui les relacions de poder i de dominació que històricament hem institucionalitzat en la família, en la parella, en les maneres de treballar, en les vides econòmiques. Potser l'amistat no, en si mateixa, com deia abans, no ens salvarà de tot això, però potser perquè és un vincle que no hem instituït i que no hem legislat, també té la potència de reinventar-se cada vegada. I de, bueno, i sí, necessitem els amics, però podem fer d'aquesta necessitat, no?, una manera de ser recíprocs, de ser iguals i de poder inventar aquest tipus de relacions sense tants condicionants.
Marina Garcés, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí, també doncs, per aquest llibre, La passió dels estranys, una filosofia de l'amistat, Galàxia Gutenberg, que, doncs, res, que passis un bon estiu.
Moltes gràcies a vosaltres per aquesta magnífica conversa.
Gràcies a tu.